FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Mater Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes, tots vostès, tots vosaltres, ara me sent, no em sentia, tenia que sentir-me, disculpeu. Avui dimarts, 14 de juliol, tots vostès, així, bona companyia, bona sintonia que tenim que tindre, i bueno, no se'n vagin perquè tenim diverses sorpreses. Entre les sorpreses que tenim és l'emissió d'un vídeo on els professors de la UGI, què estan fent-los a aquests nous periodistes que tenen que eixir i que tenen que contar la veritat de les coses conforme són? Pues van a sentir-lo, aneu a sentir-lo, no vos desconnecteu. Però bueno, vaig a presentar-vos a les meves companyeres. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia, Maria, bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Pues com els deia, resulta que la UGI, sorprenentment, perquè estem molt sorpresos, els professors li diuen inútils i becerros als estudiants de periodisme, als que se suposa que van a informar de les notícies, als que suposa que van a traslladar a la gent, a vostès, a vosaltres, tot el que passa al seu alrededor. I malauradament, aquest vídeo, pues, com ara estem en este moment en el que és tot de forma telemàtica, on els vídeos, bueno, n'hi ha enllaços i l'enllaç se va quedar obert. Se va quedar obert. I què va passar, Maria?
Pues que ixa videoconferència que estaven tenint els professors per qualificar els TFGs, no? Els treballs finals de grau, ixe vídeo el van pujar accidentalment els professors que estaven parlant, el van pujar a un Google Drive i els alumnes el van veure i es van fer eco, no? de lo que ahí s'estava parlant i com els propis professors s'estaven referint als seus treballs, no? Els alumnes de seguida han ficat una denúncia a lo que és l'UGI, no? Per demanar explicacions i els propis professors que es veuen a aquestes imatges, no? Hem vist un vídeo d'ells que el seu rostre està com difós, difuminat, però clarament, Susana, es veu qui és cada un dels professors.
Des de llavors que els coneixem, sabem qui són.
Sí.
Però no fem valoracions, deixem que els oients ho escolten i després parlem.
Buenas tardes. Ya viene la primera vaquilla. Ya tenemos aquí la primera vaquilla. Vamos a ver. ¿El power y el vídeo aportan algo o qué? Suman un poquito por tenerlo en cuenta.
No. El vídeo está leyendo el texto, o sea que...
Fenomenal. Venga. Pues vamos allá. Vamos a ver Si te parece, le preguntas algunas cosas, le vas a preguntar tú, entiendo que alguna cosa, y
le voy a preguntar porque lo que quiero es que me justifique por qué la elección de ese medio, porque en la memoria no dice nada de, no desarrolla la propuesta, entonces le voy a pedir que la desarrolle.
Vale, pues a partir de, yo le voy a preguntar un poco, al un trabajo así que tiene problemas, un poquito de autocrítica, a ver qué aspectos mejoraría. ¿Cómo te has quedado, Amador?
Que no ha dicho nada.
¿Cómo te has quedado?
Es que
yo con lo de los números me quedo chocolate, ¿sabes? Cuando me dicen en un trabajo de empresa que los números es el obstáculo, digo chocolate, me quedo chocolate. Bueno, esta no es de las intervenciones que suman, ¿eh? No es de las intervenciones no. Que suman. Lo vemos globalmente y luego me comentas.
5, no le pongas más de un 5.
No,
porque ha sido malo con ganas.
Lo tengo claro, lo tengo claro.
Seguimos para Bitcoin.
Lo de antes era un torito. Esto es un becerro muy similar también.
Hostia, qué malo.
A ver, yo te digo. Este no lo he podido mirar. He mirado el informe.
¿Lo ha mirado Hugo este?
No. Yo he mirado el informe y he visto el vídeo y el power. Creo que es otro que le tenemos que preguntar por autocrítica y por la segunda convocatoria. Creo que tiene algunas piezas de pues lo que indica aquí un poquito el, bueno, pues el informe.
Habla tú para la parte esa y luego ya vamos viendo y nos lo quitamos de encima rápido también, porque vamos mal de tiempo y esta gente que son tan inútiles no hay que perder el tiempo.
Venga.
Jo no sé vostès, jo estic molt enfadada en aquestes declaracions perquè sap el que passa? Sap el que ocorreix? Que no hi ha mals alumnes, ni hi ha mals professors. Quan un professor és capaç de dir-li a una persona que és una inútil, no és capaç de treure-li partit a un alumne per a que deprenga, per a captar-li l'atenció, és perquè és un mal professor. Per tant, facin seu mirar. Eixa és la meva evaluació, Montse.
Bueno, Susana, a mi me pareix una indignació, vamos, que s'atrevisquen a dir a un alumne que és un borrego, que, bueno, és que me pareix depriment, vamos. Jo es suspendria, però ja. Jo suspendria ja.
No, els llevaries el títol.
Sí, pensa que no estan capacitats com per a donar...
Per a la... Maria, mutismo? Entres en un mutismo?
Sí, bé, jo estava comentant en Chen de Luchi, no? Uh-huh. En una companya que justet acaba de finalitzar el que és la carrera, no? I jo no vaig estudiar així a Luchi, vaig fer el màster i algun dels professors que hicen en aquest vídeo els vaig tindre i quan l'he vist dic, no estic loca, o sigui, corrobore la meva sensació que jo vaig tindre una volta vaig vindre de Madrid a fer així el màster. O sigui, va ser una experiència bastant diferent i la veritat és que hi ha indignació bastant entre l'alumnat, inclús entre el professorat, no? Perquè hi ha hagut una professora que ja no està dins d'este membre de grups de professors de periodistes i ha demanat explicacions, és a dir, diu que ella sempre ha sigut professora, ha amat els estudiants, és més, jo l'ha tingut, ha sigut una molt bona professora, i ella ha dit que es demanen explicacions per este comportament, no?
I el rector de la UGI?
Bueno, això és un vídeo que se va filtrar, el rector de la UGI sabrà en aquests moments el que està... Vosaltres hem cridat, estem esperant encara a que ens donen, perquè clar, lògicament,
la seva versió també.
Al tindre este tema entre mans, el primer que fem és posar-nos en contacte, en aquest cas en la UGI, que és l'entitat afectada. Públicament la universitat demana perdó, engloba les declaracions dins de l'àmbit privat, és dir, el que diuen és que això era un àmbit privat. Però jo de veritat els diria a estos professors, que avui són professors que tots mos coneixem i que en un moment donat ha sigut alumnes, com valorarien el seu treball de fi de carrera si se pogués traure la llum pública en aquest moment. No obstant, jo els vull dir a la gent que estudia periodisme, als alumnes que estan patint en este moment perquè han sigut alumne d'ells, o els que s'han sentit al·ludits, que no tingueu problemes, que tireu endavant.
Clar.
Que el que esta gent vos valore d'esta manera no vol dir que vosaltres sois això el que valeu. I que, és més, poseu-li més ímpetu a l'hora d'estudiar, perquè així demostrareu que no són el que es diuen. Es diuen que sou uns inútils, bueno, pues ánimo, perquè no sou inútils. És més, i també pareix una barbaritat, que ningú mitjà de comunicació s'hagi fet ressò d'això. Me pareix una autèntica barbaritat. Això és jugar en la nostra joventut. Això és no apreciar a la nostra, a tots aquests pares que estan fent un sacrifici perquè els seus fills estiguin estudiant. Què els pareixeria a aquests professors si hi hagués altres persones que estiguin dins de seus fills que són uns inútils? Com se sentirien en aquest moment? Perquè això és un àmbit privat. Un àmbit privat és el que no és de la teua boca, el que penses dins del teu cap, però ho estàs fent públic. En fi, no vull disgustar-me. Maria, més notícies?
Pues sí, parlem ara perquè hi ha un nou brot de coronavirus, el segon, que ha sigut detectat a la província de Castelló. Es tracta de 4 casos confirmats en una mateixa família de Borriana, segons va informar la Conselleria de Sanitat en la vesprada d'aquest dilluns. De moment, cap dels 4 casos revist gravetat, per la qual cosa no s'ha requerit d'ingrés hospitalari. Fons coneixedores assenyalen que el brot no està relacionat amb el que va sorgir en els barris de Sant Agustín i Sant Llorenç de Castelló i que ja ha tingut ramificacions en altres localitats de la plana, entre elles Borriana, i pot ser per això i pel fet de colpejar de nou aquest municipi el que més ha patit els efectes de la Covid-19 a la província, l'Ajuntament ja considera adoptar mesures per a reforçar la seguretat de lo que és la seguretat de la seva població. Si vos pareix bé, hem preguntat al consistori i mos han enviat un tall de veu de la seva alcaldessa Maria Josep Safont.
Malauradament, he de confirmar que s'ha produït un brot de coronavirus en un entorn familiar, encara que a hores d'ara està controlat. Avui mateix he mantingut una reunió amb el gerent de l'àrea de salut de la Plana, amb la coordinadora d'infermeria d'atenció primària i la regidora de sanitat per a tractar la situació. S'ha produït aquest cas positiu, a més d'alguns casos aïllats, encara que sense relació amb aquest brot familiar. Vull que agrair el treball impressionant que està fent el personal d'atenció primària per a poder controlar la situació, i hem demanat també la col·laboració i hem tingut una reunió posterior amb responsables de policia local per a col·laborar també en el confinament. Demane, sobretot, que la gent siga responsable i que la sensatez i la responsabilitat de veïns i veïnes és ara la millor manera d'evitar que este brot pugui anar avançant.
Bé, com podem veure, els casos de rebrots s'estan veient cada volta més així a la nostra província, això sí, no alarmar, però sí que s'ha vist que han baixat el que diríem l'edat de nombre d'infectats, no? Si a lo millor abans parlàvem de gent que s'infectava a lo millor més greu als 60-70 anys, i ha quedat que el coronavirus hi ha 120 casos, 5 brots nous a Espanya, amb 2.139 persones, i la majoria asimptomàtiques i en una mitjana d'edat que baixa dels 50 anys, encara que la majoria dels brots estan a punt de tancar-se i només augmenta la transmissió en 15 províncies. Per què ha baixat l'edat de contagi? Perquè mos estem relaxant, perquè la gent jove i la que és al carrer i està quedant i tot això és la que més tranquil·la està, perquè eres jove però no, està baixant l'edat i hi ha que tindre cuidado.
En este cas, este matí parlàvem en un, bueno, un responsable polític del Segrià, de allà on volen confinar, que n'hi ha este conflicte que ahir explicàvem allà en Lleida, ¿vale? I ens ha confirmat que hi havia una contractació telefònica on hi havia un seguiment d'estos brots, val? És a dir, hi havia personal que la millor forma és detectant brots i aïllant-los. D'aquesta manera no s'extén la pandèmia. Bueno, pues, què ha ocorrit? quien Jun se dona de baixa esta contratación. Entonces no ni ha seguiment. Es decir, si nosotros no detectemos, si no hacemos un seguiment de estos brots, encara que se, es decir, ni a una persona que tiene un síntomas determinados, esa persona hay que hacer un seguiment. Pero claro, eso val diners. Y esos diners, pues que yo considere que es ahora aún se tienen, es aún se tienen que emplear, según este concretamente es un alcalde, ha dicho que van a dejar de estar ese seguiment. Y ojo, en estas comarques, en estas comunidades, es on van temporeros. Y es on de o sea, la administración pública tiene que tener cura de anar evitant que per això estan, per això es paguen, per això han presentat a polítics, per això han arribat a ese càrrec i ells cobren el sou tots els mesos, evitar que tinguem que tornar a confinar-nos, perquè si ens confinem, mos guardem la salut, però després no tindrem capacitat econòmica per tirar endavant. Per lo tant, facin la seua faena.
Ahir van donar l'alta a un xic de Manises, diguem perquè està propet, de 30 anys. Ha estat 72 dies en la UCI i ahir li van donar l'alta. O sigui, que antes era una qüestió de gent major, que era congelada.
72 dies?
72 dies ha estat en...
I tenia patologies prèvies?
No.
Per això cuidao, dic que... Cuidao, lo que parlem d'aixa relajació, sí, és sí, més, sí. Nosaltres avui hem posat la foto nostra, que tenim ganes d'anar a munt de vacacions. Realment, sincerament, tot el món està un poc pendent. A mi, personalment, suposo que perquè ja tinc una edat i ja tinc més por, jo no tinc ganes d'enguany d'anar a cap puesto. Això és la realitat. Jo tinc... Jo considero que la salut va per davant de tot i que així podem disfrutar de coses, o sigui, de paratges així en la nostra província. De fet, Maria, tu estàs de testir que nosaltres tots els caps de setmana ens donem una ruta a gent perquè no se'n vagi molt lluny, no?
Sí, 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 exacte, perquè propet podem fer les mateixes coses que si mon anarem lluny. Aquest any consistís en quedar-nos així propet, lo més propet que puguem, i no res. I fer també gasto així, que és on necessita, no?
És que fer gasto.
Home,
Maria, tu dona compte, les dones sempre intentem portar l'economia endavant, Fer gasto, pues sí, tens raó, fer gasto a la nostra comunitat. I cada un a la seva comunitat i poquet a poquet tornarem a mesclar.
Sí, se poden quedar i a fer un almorzar i, bueno, pues, a més n'hi ha paratges, com dies, molt bonicos i que la gent són racons que la veritat és que no han visitat per ignorància, perquè han pensat anar molt fora de...
És que diuen que el sant, quan més lluny, més milagros. No?
Bueno,
també tenim una notícia, Maria, que ens explicaves al principi, i és d'estos... Jo saps com es dic, Montse? Vigilantes de la playa.
Ui!
Pamela pues, Anderson, per ahí.
Pues jo vaig tindre l'altre dia un xicotet...
Ah, pues contamos, no? Volen que ho conte, no? Vostès, imagineu que vosaltres sí, voleu...
Però vaig a dir-lo perquè va ser en Burriana, la platja de Burriana. La bandera estava groga. Jo vaig entrar a la mar, però va haver un moment que vas començar a ficar-se una miqueta més malament. I l'aigua sí que és veritat que, bueno, les oles eren fortes i te tirava cap a fora, però en després tornaves a entrar cap a dins.
N'hi havia ressaca?
De qui, jo?
No, me refiero. No, la mar.
No. Sí que estaves de ressaca, sí. Sí, tenia la mà ressaca.
Ressaca, tenia molta ressaca.
Me referia que com...
Sí, que entraves, però que després ja te feia entrar l'altra vegada.
Claro, ja
I jo volia eixir, i no n'hi havia forma. Pues jo no vaig veure a cap vigilante de la playa.
No, és que en este cas, Montse, aquestes persones són informadores.
No.
Estan en socorristes.
Però ells estan en socorristes i els informadors. Els informadors van vindre. Te donen un paper i te diuen, has de ficar-te a este puesto, n'hi han ahí uns...
Tu te queixes de que no n'hi havia ningú socorriste que anara a llevar-te de la ressaca.
Si no hagueren estat tres xicuelos, que ells me van ajudar, perquè és que no... Jo nadava i els 15 metres que nadava, després tornava, perquè...
Mare, no, això és un susto,
Mentre va acabar dins. I n'hi havia tres xicuelos i jo vaig dir, per favor, me podeu ajudar? Que no puguis ir. Pues allí jo no vaig veure
cap vigilant. Sí que vaig veure que anàvem per la playa caminant, però anàvem cap a la dreta, no cap a l'esquerra, que estava la mar. Entonces, a veure.
Sí, és que en aquest cas te ho aclaris jo, Montse. Ells el que intenten és que guarden les distàncies de seguretat.
Però això són els informadors.
Sí, claro.
Però clar, els socorristes... Tu vas veure
els socorristes que anàvem mirant cap a l'arena.
Sí, els informadors venen i t'expliquen. De fet, n'hi havia una parella en dos xiquetes i es van fer alçar perquè n'hi ha, com diguem, dos palos. I,
que delimiten el lloc on poden estar.
Delimiten el lloc i cada família s'ha de ficar, per exemple, un pal. Sí. I nosaltres... la gent que vam anar estàvem al mig. Sí. I després n'hi ha puestos que estan ja delimitats per ficar-te una
i la faena dels vigilants, la faena dels auxiliars de platja estava ben feta.
Sí, perquè van vindre
i van informar de
tot. A la parella i li va dir que no podien estar ahí. Uh-huh. Veritat és que la distància era prou ampla i que no molestaven a ningú, però ells van pensar
que ha que complir no, les normes.
Que n'hi havia que complir, es van fer alçar.
Lo que no estàs contenta és de la faena dels socorristes, perquè en esta ressaca no van anar a...
No, perquè a més jo anava amb el meu fill i ell sí que duia una taula d'estes de surf i ell estava agarrada, però clar, jo veia que intentava, no. I avançava.
I quina hora era?
Pues serien sobre les 6:30. No, és que no estigui...
Això és perquè la gent estigui atenta. Cuidao que la playa, és dir, la playa arriba un moment en què sí que se fa una ressaca, sí. I hi ha que anar alerta perquè a més és una situació molt angustiosa.
No, és que jo nadava i entonces sí que hi sia, però com les oles eren tan fortes...
No, però a més és
sí. Te tornava a entrar cap a dins. O sigui que... I els vigilants, per favor, a l'esquerra, si aneu cap a... van, mireu cap a l'esquerra i si no cap a la dreta, però jo la veritat és que em vaig sentir molt enfadada i...
desprotegida.
I a més en una sensació de que no estava el vigilant dalt, tampoc, i sí, passejaven cap a si cap allà, però bueno, és que tu has de dir que no...
Maria, què ha passat en estos informadors?
Pues que mira, que apenas un mes després de que la Generalitat Valenciana contractara 1.000 auxiliars a les platges per a controlar l'aforament de les mateixes i informar de les mesures anti-Covid, es comencen a apuntar-se les primeres baixes. Més d'un centenar de les persones triades han presentat davant l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències la seva renúncia al lloc de treball, la qual cosa suposa més d'un 10% respecte al total de contractats subscrits. Són diverses els motius al·ludits pels empleats. Un dels més repetits és haver preferit un altre treball després d'haver sigut triat per l'administració valenciana. Un altre recurrent és la concurrència de motius personals. També hi ha casos en els quals s'ha al·ludit que la plaça adjudicada queda massa lluny del lloc de residència habitual de l'auxiliar. En aquest sentit, en l'agència expliquen que des del primer moment de la convocatòria es va exposar que la mobilitat seria provincial. Això és que els aspirants podien adjudicar les places sempre dins de la seva província. A més, insisteixen, es van recollir les preferències d'ubicació dels futurs vigilants que es van atendre la mesura en la qual va ser possible.
Uh-huh. De tots modos, demà, si és possible, parlarem amb José María Ángel Batalla, secretari autonòmic de Seguretat i Resposta d'Emergències, perquè ell ens explique si se tornen a cobrir 100 places, perquè clar, tu agarres la plaça, ara n'hi ha 100 places menys, per tant, això vol dir que si, per exemple, l'últim dia parlàvem en Oropesa, que en tenia 22, pues, si en se'n van, clar, hi haurà puestos que tindran que anar reubicant, i a més hi haurà joves que s'haurà volgut agradar entrar i clar, estan sense treballar, per tant, no sé com aniran reposant-se i aquests llocs de treball, per tant, anirem preguntant. També ens deia un alcalde que li havien dit que possiblement tornarien a traure places. Per tant, demà preguntem a veure què ens pareix. Uh-huh. Ja ho teniu tot?
Sí.
Montse,
dime.
A tu te pareix que la edat que has gastat per als informadors s'hagi tallat als 30 anys, això te pareix just?
A mi no.
Perquè... N'hi ha gent més major de 30 anys que està sense treball en aquest moment i que pot fer-se treball.
És que així, a nivell nacional, n'hi ha un gran problema, i no des d'ara, sinó des de la crisi del 2008. La gent que té des del 45 fins al 60 o 55-60, i la gent està molt desprotegida. Per què? Perquè les empreses, la gran majoria de les empreses, el que fa és, volen gent en experiència, uh-huh. O sigui, tenen 22 anys i volen gent en experiència, que és el que te demanen. Bueno, però si no es comences a treballar no tens experiència, i la gent que la té diuen que és massa major per a contratar,
que no està actualitzada.
I entonces,
en este cas el que el contracte el fa la Generalitat i dona, era un contracte per a joves, a veure si demà quan parlem amb el secretari,
jo crec que se tindria
autonòmic, li podem dir que ara per favor la franja la faci d'entre 30 a un tallem?
Jo a 60.
En veritat, tampoc
és que una persona de 60 anys
no més per informar.
Sí que pot estar a l'obra, per exemple. Jo avui, a la, bueno, no vaig a dir-hi on, ha vist un senyor major en l'horatge que està fent, i jo l'ha vist i m'ha donat un poc, perquè el que estava fent jo crec que ja no...
Que n'hi ha persones que tenen més fortalesa física en aquest moment, que podien fer aquest treball, no?
Que sí, i a lo millor n'hi ha una persona de 60 anys que perfectament pot fer, és que a més és informar, perquè jo per lo que vaig veure en Burriana, els xicuelos s'apropen i te diuen...
Pues anem a fer aquesta aposta, anem a demanar al secretari autonòmic que per favor que ara traguin una altra franja d'edat, no?
I a més per a aquesta gent que té aquesta edat és, aquesta circula, psicològicament seria una aposta molt, molt positiva, perquè una persona que està treballant tota la vida i que plegue als 55-56 anys i que ja no n'hi hagi cap empresa que te doni l'oportunitat de tornar a treballar en tanta experiència com té aquesta persona, pues, també penso jo que per a ell seria a nivell psicològic pues, una forma de motivar a aquestes persones en aquesta edat.
Ara se n'anem a parlar amb el regidor d'Esports de Onda, José Vicente Iserte, perquè Onda ha sigut galardonada en el premi per ser l'Smart City, ser una ciutat que està... és Maria?
Intel·ligent.
Ui, és que Onda és molt
bona. Cuidao. A més està la cosa calenteta, perquè com està la sessió de control, està el Senat en la Senat, estan preguntant-li coses i anirem sabent com va allò de...
A mi m'agrada molt Onda.
De que estan demanant explicacions al president del govern. Però primer anem a parlar en més propet, en el regidor de Onda, i anem a saber per què es ha donat el premi per ser una ciutat intel·ligent.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux Especialista.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¡Linda! Agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora
Bueno, i com ja els avançava, Onda està d'enhorabona, li han donat el Premi de la Ciutat Intel·ligent i a més, ara també ens enterem de que en l'esport local estan donant subvencions. Per això tenim a la regidora José Vicente Ixerte, que és regidor d'Esport d'Onda. Bon dia.
Buenos días.
José Vicente, bueno, ya dimos la enhorabuena, pero por lo que a usted también le toca, la enhorabuena por el premio este de la Smart City.
Muchísimas gracias, estamos, un premio que estamos muy orgullosos.
Han sacado ayudas para el deporte local, para los deportistas locales. ¿Puede explicar en qué consisten esas ayudas?
Sí, consisten en ayudar a nuestros jóvenes deportistas de élite y también de jóvenes promesas de nuestra población de Onda, pues para ayudarles un poco con el objetivo de ayudar a financiar pues los gastos federativos que tienen, los desplazamientos a los lugares de entrenamiento o de competición, y también pues ayudarles en el material deportivo que necesitan para desarrollar pues su modalidad deportiva.
Uh-huh. ¿Puede decirnos de la cuantía que tienen estas ayudas?
Este año lo hemos subido a 12.000 euros a repartir entre todos los que se inscriban.
Uh-huh. O sea, que hay una partida de 12.000 euros. ¿Y cómo la política para ese repartimiento, la repartición de ese dinero, qué protocolos siguen?
Sí, nosotros valoramos los deportistas pues que son de élite, también promesas, uh-huh. De acuerdo, o sea, los baremos del nivel que tienen de, según pues, la subvención del Consejo Superior de Deportes o de la Autonomía, uh-huh. Se le valen unos puntos, y luego hacemos la suma total de puntos que han conseguido todos los deportistas, lo dividimos el dinero que aportamos en la beca, uh-huh. Entre todos estos puntos, entonces sale un valor por punto. Entonces la suma de cada niño, de cada niña que tiene una serie de puntos, pues se multiplica por ese valor económico y sale la beca específica de cada deportista.
Uh-huh. En este momento ya tiene ese dinero destinado. Una vez se adjudica, ¿en cuánto tiempo aproximadamente ellos reciben esta subvención?
Es pronto. O sea, en cuanto ellos ya han presentado la votación, nosotros valoramos, rápidamente lo hacemos llegar el importe.
¿Usted sabe en este momento cuántos deportistas tienen de élite que se les reconoce a algún nivel nacional, internacional?
El año pasado fueron 37.
¿37?
De jóvenes de menores de 25 años. Luego tenemos pues deportistas en el ciclismo, por ejemplo, uh-huh. Que son deportistas de élite, pero mayores de 25 años. Uh-huh. En este caso las bases van dirigidas a los jóvenes menores o hasta 25 años.
¿Y en qué modalidad, qué tipo de deporte practican?
Pues de todo, gimnasia, hípica, natación. La verdad es que tenemos una gran cantidad de...
Un amplio abanico, ¿no? Por lo que oigo.
Estamos muy contentos y orgullosos de pues que el deporte sea importante para nuestros jóvenes y tratamos de colaborar en lo máximo posible porque entendemos que es muy importante que nuestros jóvenes pues participen en actividades deportivas. Creemos que el deporte es en mayúsculas es como transmisor de valores, uh-huh. Y pues queremos ayudarles a todos los deportistas a nivel de club también colaboramos con ellos económicamente y sacamos esta partida más específica para nuestros jóvenes deportistas de élite.
Uh-huh. Además es una buena forma de llevar el pueblo de Onda, la población de Onda, por todas partes. Es decir, cuando alguien participa en un evento se le dice Onda Castellón España, ¿no?
Efectivamente, a los deportistas de élite lo bueno y gratificante es que llevan el nombre de Onda por toda España y algunos de nuestros jóvenes deportistas pues también a nivel mundial.
Uh-huh. José Vicente, además
es un orgullo para nosotros.
Además de económicamente, a nivel de medios, me refiero pues a dejar utilizar espacios, poner autobuses, ¿todo esto también se contempla en la población?
Sí, nosotros a lo que son los clubes les accedemos a que puedan acceder a las instalaciones deportivas de forma gratuita. Nosotros les dejamos en las instalaciones, nos hacemos cargo de pues, mantenimiento de luz, de agua, de la consejería, y tratamos de que nuestros clubes y nuestros jóvenes deportistas pues tengan todas las posibilidades y el mejor escenario para competir y para hacer deporte. Uh-huh. Nuestra ilusión es que Onda sea la mejor ciudad deportiva para practicar deporte.
José Vicente, ustedes ha llegado, llega a este a esta regiduría, a esta concejalía nuevo, es el primer año, y bueno, ha llegado con una pandemia, lógicamente ha tenido bueno un buen reto por delante, pero cuando usted llegó, ¿qué se encontró y qué ha aportado?
Pues tratamos de trabajar, de seguir la línea que tenían nuestros antecesores, uh-huh, mejorar en todo lo posible. Tratamos de que nuestros comerciantes, nuestros jóvenes deportistas, pues nuestros jóvenes hortenses, pues tengan el deporte como su principal objetivo para vivir lo que es el tercer lugar física. Y creemos que el deporte es lo más importante y en eso queremos trabajar y incidir y que tengan las mejores posibilidades y el acceso más fácil posible para que ellos practiquen pues deporte.
José Vicente y Xerte, muchas gracias por haber entrado aquí en Radio Villarreal y haber explicado esta cómo se apoya a los deportistas en la población de Onda.
Muchísimas gracias a vosotros, Fabrizio.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Ser sincero, no estoy pensando en ti y no quiero lastimarte. Parte tu primera vez pensando en otra linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver en ti la sombra de otra.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa. I'm loving it.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
I avui també tenim amb nosaltres a Carles Peri, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Carles, vostè és el secretari general de la Comunitat Valenciana, però a més, de la Unió de Llauradors i Ramaders, que engloba la Comunitat Valenciana, després està la Unió d'Uniones i vostè allí és el responsable del Cítrics.
Efectivament, jo en aquests moments estic desenvolupant posicions dos càrrecs, com a secretari general de la Unió, com molt bé tu has dit, que està implantada a nivell territorial en les tres províncies, i després pues, desenvolupa el càrrec de la Unió d'Uniones, que és la que engloba totes les unions de totes les comunitats autònomes, pues, ahí desenvolupa el càrrec de responsable de Cítrics estatal.
Perquè ara ens trobem en este problema i en esta, això que va afectar-nos a tots, i és el problema del cotonet. En este moment, en quin punt estan?
Bueno, en aquests moments estem en un punt bastant crític, no? Perquè hem vist que, sobretot, així a la Plana Baixa, encara que ja s'ha estès a altres comarques, hasta inclús en València, com puguen ser el Camp de Túria o els Serrans, i així en la província de Castelló, pues sobretot l'afecció està així en la Plana Baixa, i per lo tant hi va haver un impacte negatiu sobre els productors valencians, i un impacte negatiu directe, perquè el fruit se deforma, per lo tant no va ser comercial, i anem a tindre una merma alrededor de, estem calculant ja d'uns 120 milions d'euros d'impacte negatiu i unes 300.000 tones en la Comunitat Valenciana que se poden veure afectades. Entonces, sí cal sumar una altra cosa, que els llocs d'ocupació també se veuran afectats, perquè aquesta fruta no va entrar en els almacers, no se va confeccionar, no se va recolectar, se va quedar en camp perquè les deformacions són tan agressives que aquest formato de fruta pues, no és bo. I per tant n'hi ha que sumar-ho tot. I al final pues, estem fent un balanç alrededor d'això 120 milions d'euros d'impacte negatiu sobre la citricultura valenciana.
I a nivell nacional, perquè clar, vostè s'haurà mobilitzat si en la Comunitat Valenciana, suposa que haurà anat a parlar la consellera d'Agricultura, suposa, no? Haurà anat a reclamar-li. A nivell nacional vostè ha portat aquest problema?
Sí, nosaltres no és que l'hem aportat a nivell nacional, sinó que nosaltres anem per fases d'administracions, no? L'hem aportat en Brussel·les. En Brussel·les estem reclamant que totes aquestes importacions de forma massiva de cítrics que s'estan fent de països tercers, que tots els anys estem veient que s'estan augmentant el número d'interceptacions de plagues en els punts d'inspecció fronterissa, pues que al final endurisquen els protocols d'importació. Nosaltres no som agricultures i agricultors que apostem per el proteccionisme, sinó que apostem perquè les coses se facin bé. A ningú li agrada que li tanquen la porta en ningú puesto. Nosaltres ens agrada exportar a tots els puestos del món perquè al final diversifiques més els mercats i d'alguna manera no centralitzes, no, les teves ventes en uns mercats i al final no els atures i te pot anar molt millor, però sí que demanem que allò que nosaltres fem per exportar a altres països, que és per exemple que ens controlen en origen abans d'eixir els contingents d'ací la fruta per a veure que no tenim cap plaga, ens obliguen a fer un tractament en fred de forma obligatòria per anar a qualsevol país excepte a Canadà, que és l'únic mercat que no ens recomana, pues que la Unió Europea li demani això a aquests tres països, una obligatorietat de complir el tractament en fred, que és el més garantista per a no introduir plagues d'un país a un altre, i que abans d'eixir els contingents de cítrics d'aquests tres països que nasquen inspectors europeus qualificats en plagues que revisen aquests contingents i que veixin que no n'hi ha plagues abans d'eixir, perquè si no és que què ens encontrem? Que quan els punts d'inspecció fronterissa, que són competència del Ministeri, al final n'hi ha molts contingents que venen a qualsevol port espanyol o a qualsevol port europeu, i encara que n'hi hagi deteccions, moltes deteccions que estem dia darrere dia avisant de que s'estan detectant moltes plagues en aquestes inspeccions, se pot colar perfectament se pot colar alguna plaga perquè tots els contingents no se revisen ni tots els palets se revisen. Per tant, en Europa reclamem això, que siguin més rigorosos, més durs i que n'hi hagi una reciprocitat. I més al Ministeri li reclamem que reforci aquests punts d'inspecció fronterissa en els nostres ports i que al final aporten un material, bueno, una ajuda econòmica, no? Perquè al final hem vist que la comunitat autònoma, que és l'encarregada d'erradicar aquestes plagues una vegada estan així, no té suficientment recursos per erradicar-les, perquè no és només el cotonet. Tenim moltes plagues, tenim la xilella, que afecta, per exemple, a les oliveres, als ametlers, tenim la poligonata, que és una altra de les últimes plagues que ha entrat. Tenim moltíssimes plagues, el trip de l'orquídia, el trip del té, totes aquestes han entrat els últims 5 anys. Per lo tant, hi fa falta molts recursos en prospecció, en investigació, en control d'aquestes plagues, i la comunitat autònoma no està preparada per això, no té suficientment recursos. Entonces l'Estat deu d'aportar la seva part també de recursos per a poder combatir les plagues a través de sanitat vegetal, perquè si no, de ben segur que no anem a poder controlar-les, i els llauradors pues, estem desesperats, perquè a part tenim matèries actives que són eficients per a combatir aquestes plagues, i cada vegada la Unió Europea, en el camí de fer agricultures més sostenibles, pues, va eliminant aquestes matèries actives i nosaltres ens deixen sense ferramentes.
Mm. Però a tot això, quin mecanisme seguixen? És a dir, van a les autoritats espanyoles i d'allí van a Brussel·les, o van directament a Brussel·les i les autoritats espanyoles s'acompanyen? El recolzen? No el recolzen?
Nosaltres, cada informe, cada document que hem elaborat per part de la Unió, que és una altra cosa de les que normalment jo me queixo, que no és normal que aquells que menys recursos tenen, que són els llauradors, i en aquest cas la Unió de Llauradors, així no representa això els professionals, siguem és que tinguem que treballar uns documents per exigir que se milloren els protocols d'importació.
Això era el posar-se les piles que deia el ministre?
Exacte, nosaltres li reclamem al ministre que aquests documents tindria que plantejar-los ell.
Per tant, qui se té que posar les piles?
Jo crec que el ministre no se té que posar les piles, se té que posar una bateria completa, perquè està anys llum de veure els problemes reals de la citricultura valenciana. Necessitem un ministre que aquests documents que porta una organització agrària autonòmica es porti ell, perquè ell és el que té la potestat i té el poder d'alguna manera de negociar en Brussel·les, no nosaltres. Nosaltres podem anar allí, presentar els informes, queixar-nos i intentar que ens facin cas, sí. Però si el ministre espanyol se presentara en Brussel·les en aquests informes contundents dient de que això no se pot aguantar més, de que necessitem protocols d'importació més rigorosos, perquè si no, és el que fa és que ens entren plagues, augmenta el cost de producció per als nostres llauradors, però a part les administracions públiques espanyoles estan destinant molts recursos, encara que insuficients, però molts recursos per a combatir aquestes plagues. Per això nosaltres som tan insistents en aquests temes. Al final, el que nosaltres elaborem aquests informes rigorosos i es portem a Brussel·les, s'entreguen a la Conselleria també, s'entreguen al Ministeri, veiem que no és suficient, veiem que té que tindre una postura més contundent, no?, el ministre que tenim en Brussel·les, perquè si no anem per mal camí.
I la consellera que tenim és una consellera que els recolza, que els acompanya? Tenim consellera a la Generalitat?
Jo penso que tenim una consellera que sí que recolza i entén el mensatge dels llauradors valencians, i així no se pot veure en el dia a dia en els seus comunicats de premsa, però tenim una consellera que no és gestora, no està gestionant allò que hauria de gestionar, perquè a fi i a la cap, una vegada la plaga està en territori valencià, la competència real d'erradicar aquesta plaga és d'ella, és de la Conselleria d'Agricultura, i no està aconseguint-ho. Per tant, o bé se té que manejar d'una forma més intel·ligent de cara al Ministeri i no estar discutint entre el Ministeri i la Conselleria de qui té la culpa, i si traure fons del Ministeri i d'Europa per a combatir aquestes plagues.
O almenys, fins que n'hi haguera una solució, deixar, per exemple, que s'utilitzaran aquests productes que no volen que s'utilitzin, i a més també que s'utilitzaran el que és... Són feromones també? Lo que hi ha un animalet que el que fa és combatir això, sí, i tampoc ho solten, no?
Sí, ahir n'hi ha dues línies de lluita.
D'actuació que poden sí, tindre, i que no les posen en marxa.
Allí tenim, per una part, la lluita química, que teníem unes matèries actives, com era el metilclorpirifos, que era el més eficient per a controlar aquesta plaga. En aquests moments ens l'han prohibit, per tant ens han deixat nuets, no? Ens han deixat sense ferramenta que ens permetia controlar aquesta plaga.
I les... Però n'hi ha països que els han deixat un temps fins que traguen algo que siga menys nociu o que estiga permitit, no?
És un tema realment complicat. N'hi ha país que ha aconseguit una autorització excepcional, per exemple, de clorpirifos o metilclorpirifos, per a un producte determinat i en una fecha d'ús determinat. No és que puguen utilitzar-lo quan vulguin, no poden utilitzar-lo tampoc en cítrics. Per exemple, molts parlen, no, és que Itàlia el té autoritzat, Itàlia no el té autoritzat per a cítrics, el té autoritzat per a fruta d'os i en una plaga en concret i una zona en concret, que és el que nosaltres li hem demanat al Ministeri, no? Una autorització excepcional del metilclorpirifos per a una fecha.
Però vostès ho han demanat per als cítrics.
Sí, nosaltres ho hem demanat per al cítric espanyol i el Ministeri no ens ho va concedir, ho vam demanar la Unió, totes les organitzacions agràries, cooperatives i el Comitè de Gestió de Cítrics, o sigui, anava tot el sector junt en una carta i firmada, signada per tots, i així i tot no hem aconseguit que ens autoritzaren ixa moratòria, no? Que ens donen una moratòria de temporal de l'ús hasta que la lluita biològica o una matèria activa química estiguera suficientment desenvolupada per a combatir esta plaga. Entonces, ara que ens encontrem que ni tenim ninguna matèria activa suficientment eficaç per a combatir el cotonet, i la lluita biològica encara està retrasada perquè tenim les feromones que sí que veiem que són efectives en les proves que s'han fet per a baixar població, però són molt cares d'implantar-les, i per lo tant nosaltres, la Unió de Llauradors, hem sigut la primera organització que hem demanat recursos de 12 milions d'euros a la Conselleria per a que ens financi el 50% d'aixes trampes. Perquè este sistema ja està utilitzant-se. En la mosca de la fruta, per exemple, se fa un trampeo massiu en estos sistemes, i la Conselleria ja paga el 50% i els llauradors paguen l'altre 50%. Entonces, ara ho han demanat per una altra plaga que fa molt de mal, com és el cotoner de Sud-àfrica. I després està un insecte depredador, un paràsit, que sí que controla la plaga alrededor d'un 70-80% d'efectivitat en baixar les poblacions, també. Lo que passa que encara no està l'autorització per part del Ministeri per a fer una solta massiva d'aixe paràsit. Els informes concluents de que el paràsit no s'estabilitza la fauna útil ja estan fets, estan entregats en Madrid, per tant ara només queda que el Ministeri siga àgil i autoritzi la solta massiva per part de la Conselleria, que ja està criant-lo en els 5 hectàrees de Silla i d'Almassora, ja està criant aquest insecte, doncs que puga fer soltes de forma més massiva. Però ahir ens encontrem un altre problema, els recursos. Per a fer este pla d'erradicació o este pla de solto fan falta alrededor de 5 o 6 milions d'euros, i en estos moments la Conselleria crec que no està en disposició de ficar aquests 5 o 6 milions d'euros en sanitat vegetal per a fer aquest pla de solto massiva. Per això nosaltres també l'hem reclamat ja al Ministeri, de que s'implique i que ajude a una comunitat autònoma a sufragar, no?, aquest gasto que implica la sanitat vegetal, perquè veiem que tenim tantes plagues que no se pot aplegar a controlar-les.
Mire, divendres passat van tindre una manifestació, es van manifestar vostès i van acudir en concret dos, crec que eren dos, segur, l'associació de Alif, que és l'associació de Vila-real, de llauradors de Vila-real independents, van acudir allí i ells mos van contar així en esta casa, en estos micròfonos, que quan van arribar els van aïllar, com que van utilitzar a la policia per fer-los a un costat i dir-los que llevaren les pancartes que ells portaven. I clar, jo li pregunté, perquè la huelga la van convocar vostès, no? La Unió de Llauradors, i també la va convocar, crec que ABA?
Sí, efectivament. Nosaltres vam convocar la mobilització. Nosaltres sempre que convoquem una mobilització, pues, tenim una pactat ja una sèrie de punts, no?, reivindicatius, i una sèrie de condicions, no?, per a poder estar en la manifestació, que siguin manifestacions blanques, que ningú puga pues, portar diguem, pancartes i diferents a lo que és el lema de la convocatòria, no? En este cas era el lema era solucions per al cotonet ja. I a raïs d'ahir, pues, van vindre algunes organitzacions molt minoritàries, molt locals, que al fi i al cap el que busquen, pues, és més o menys el que estan fent les organitzacions majoritàries, defensar el sector, però no acaben d'entendre de que depèn d'on vagis, pues, tens que seguir les pautes, no?, d'aixes organitzacions majoritàries i deixar convocatòria unitària, perquè nosaltres tot això ja ho hem traslladat anteriorment a la delegació del govern i tenim que complir uns requisits. I entonces, pues, es veu que no van complir aquests requisits, i pues, els organitzadors de les nostres organitzacions, pues, no es va quedar una altra que comentar-li, pues, a les forces de seguretat que estaven allí, pues, que no eren convocants i que estaven així en un poc de la línia, i la policia, pues,
els va demanar documentació.
Els va demanar documentació de forma normal i
Es va llevar les pancartes que ells portaven, i no es va deixar, o sigui, els va deixar estar allí, però no estaven en tot el grup, no? Estaven a un costat, no?
Sí, evidentment, si ells havien deixat les pancartes i les seves reivindicacions a un costat i això, perfectament haurien pogut entrar dins de la mobilització, sí. Però jo crec que aquestes organitzacions també busquen un poc l'enfrontament, el conflicte en aquestes organitzacions majoritàries que són la Unió i ABA, però bueno, jo en principi no vaig entrar a fer massa valoracions en, en este sentit, perquè jo pense que el que necessita el sector és unió i no desunió. Jo sí, pense a que mi me sorprèn, tenim que caminar per
claro,
a mi en aquest camí.
Me sorprèn que dins d'una manifestació on la gent està realment disgustada perquè va perdre un munt de diners i va perdre tota la comunitat valenciana diners, no se sume la situació. És dir, si tots van a defensar lo mateix, per què hi ha aquest enfado? Per què no se senten integrats dins d'aquesta manifestació? És dir, vostès li van advertir prèviament que haurien de portar una línia de lemes de tots contra el contonet o no van arribar a parlar antes d'anar a la manifestació?
Nosaltres a d'ells realment no els transmitim res perquè tampoc vamos, són organitzacions molt menudes, locals, que bueno, nosaltres no tenim capacitat d'anar a totes les organitzacions locals a anar a transmitir-lo el que és la taula reivindicativa, però és algo que se sap de sempre.
I aquestes organitzacions...
El que està en el sector sap clarament que quan tu convoques de forma blanca, de forma unitària, pues que tens unes regles de joc i tens un lema i n'ha que anar baix tot ixe lema, igual que quan van convocar la mobilització històrica que va fer a València, que van convocar a la Unió i UPA, pues també va ser de forma unitària i van vindre de tot el món i allí no va haver ningú problema, també van estar aquestes associacions, no va haver ningú problema i va ser algo multitudinari, va ser exitós i això és la línia que busquem nosaltres. El que passa que moltes vegades les organitzacions menudes no acaben d'entendre de que és moment de sumar i ells el que únic que busquen, veig jo, és més dividir que no sumar. Jo crec que busquen un protagonisme que no cal en aquests moments perquè al final no és tots defensem el mateix, no és dir jo tinc que acabar en la Unió o tinc que acabar en ABA o tinc que acabar en una organització majoritària per erigir-me jo en el salvador de la citricultura. Jo crec que això és totalment un error i és el que estan buscant aquestes organitzacions minoritàries.
Les associacions, les associacions estan polititzades?
Sempre n'hi ha certa dosis de diguem, en comentaris de que n'hi ha certa dosis de que estan polititzades les organitzacions. Jo crec que avui en dia quasi tot és política, no? Sempre tens ahí una certa dosis de política. Nosaltres, com a Unió de Llauradors, sempre ens hem mostrat clarament en una independència brutal. Entonces, pensem que som una organització que som un exemple de cara al sector i nosaltres hem eixit sempre, perquè nosaltres sempre ens hem tachat d'una organització més d'àmbit d'esquerres, però està més que comprovat que hagi governat, ha eixit al carrer. De fet, en no aplegar dos anys que jo porto secretari general, pues crec que hem fet alrededor de 10-12 mobilitzacions. Estem donant la batalla al carrer perquè veiem que en els despatxos no ens fan cas, donem la batalla al carrer. O sigui, que ningú pot qüestionar la feina que està fent la Unió de Llauradors i Ramaders en defensa del sector igual citrícola, que és el més important que tenim en la comunitat valenciana, que de tots els sectors que englobem, perquè nosaltres representem a tots els sectors agraris i a ramaders.
Vostè me dia que han fet 10 o 12 manifestacions. Este divendres se va fer una en València, divendres passat se'n va fer una que va eixir des de Vila-real, que la van convocar dos organitzacions independents de llauradors i ells sí que hi saben de que vostès no se van sumar a aquesta manifestació.
Sí, ells normalment sempre busquen polemitzar i buscar la confrontació. A veure, si la Unió de Llauradors si tinguera que sumar a totes les mobilitzacions que fan associacions locals, jo estaria tots els dies en la banderola i el pito i el micro al carrer. Nosaltres tenim una fulla de ruta com a organització majoritària i anem marcant-la i seguint-la. Igual en el treball de les notes de premsa, de reivindicació contínua i exigir a les administracions pues, recursos o denunciar allò que veiem mal, que igual el camí pues, d'eixir al carrer i fer mobilitzacions, tenim calendaris ja preparats per a poder eixir al carrer i nosaltres pensem que deu de ser al revés, que tenen que ser les organitzacions minoritàries que vinguin a nosaltres, que recolzen aquells que són majoritaris i que al final tots treballem més o menys en defensa del sector primari, no? I dels llauradors. Jo ho entenc així, jo no entenc com aquestes associacions locals volen eixa polèmica, no? Tan gran en organitzacions majoritàries quan nosaltres no hem entrat mai en aquestes polèmiques. El que volem és treballar per al sector, per llauradors i defensar-los i ja està.
La manifestació que van hi haure el divendres en València va estar secundada? Van hi haure gent? Van hi haure gent recolzant la manifestació?
Nosaltres, la manifestació que vam fer el divendres, ara estem convocant per sectors, vam fer fa uns 15 dies una del sector de la ceba i la criella i ara del sector de cítrics, destinar al cotonet, I nosaltres ja li diem a la gent que no volem més de 150-200 persones per el tema de la responsabilitat en la seguretat sanitària. Uh-huh. Això és el que més prima ara en les convocatòries. No volem fer grans mobilitzacions. Uh-huh. Entonces n'hi ha molta gent que vol vindre, però al final li dius que una vegada plegues a un cupo de bé en els autobusos o la gent més pròxima a València, que són els que més van vindre, pues les dius que no vinguen. Perquè no podem controlar...
Per el tema de la pandèmia
claro,
que
no
estem vivint.
No podem controlar tanta gent. Entonces... Nosaltres en aquests moments el que prima des de luego és aquesta responsabilitat en fer una mobilització, que veig que tenim un enfado i que tenim que ir al carrer a reivindicar coses, però el que prima és la seguretat sanitària per dalt de tot.
Uh-huh. Carles Peri, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, moltes gràcies per haver estat ací i haver-nos aclarit aquestes qüestions que vostè sap que ens preocupen molt.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a estar ací amb vosaltres i quan vulgueu pues ja ho sabeu.
Estás a la 92.2 FM.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Estàs a la 92.2 FM, Ràdio Vila-real.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
És el torn de parlar en clau nacional amb la diputada del Partit Socialista, Susana Ros. Bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies novament per convidar-nos.
Diputada, l'actualitat passa desgraciadament pels brots que estan havent a tot el territori nacional, no? I clar, ens preocupa la situació de Lleida i tot l'enredo, no?, que hi ha hagut jurídic per el funcionament, pel confinament que s'ha decretat, no?, i que un que els juzgats ho hagin paralitzat. Què mos pot contar d'aquesta situació?
Bueno, ara és el torn, és a dir, després de l'estat d'alarma, la competència, com han tingut competències durant també l'estat d'alarma, és de les comunitats, autònomes, no? Uh-huh. Lo que n'hi ha que fer i és lo que ha fet el govern durant tots aquests mesos, que ha fet els deures el govern central i ho està fent ara, pues les comunitats autònomes també tenen que fer-lo, no? I suposa també estar preparats per a qualsevol brote que pugui sorgir, perquè uh-huh. el virus està ahí, no ha desaparegut, però sí també fer un cridament, com sempre faig, i aprofiten els mitjans de comunicació, de dir-li a la gent que depèn molt de nosaltres, no? De que respectem les normes que ens han ficat aquesta nova normalitat i que ja no pensem sols en nosaltres, sinó també en totes les persones majors i sobretot en tot el personal sanitari i el personal essencial que està treballant per a nosaltres durant aquests mesos. Jo demane respecte i sobretot complir, que no és tant el que se mos demane, no? Sinó complir unes normes que mos establixen perquè fem les coses millor i puguem evitar aquests brotes que n'hi ha. I sobretot un cridament també a la gent jove, no? Que se pot divertir i se pot continuar fent coses que feien abans, però en unes mesures, no?, que deuen de respectar i deuen de complir.
Sí, el president Pedro Sánchez va anar a ir a Holanda, no?, per reunir-se en el seu homòleg holandès per debatre aquests fons europeus, no?, que per a la reconstrucció de la nostra comunitat, no? Però el president d'Holanda li va dir que pactar el fons no serà tan fàcil. Com veuen vostès la situació des del Partit Socialista?
Bueno, en Holanda justament mai havia sigut fàcil, que això ja ho sabíem, però me consta, i així ho està demostrant el president Pedro Sánchez, de que el seu pes en Europa és important, està liderant polítiques pa tota Europa, no? Pensant en eixa Europa unida, en eixa Europa que resol els problemes i que és solidària, no? I crec que ho aconseguirà perquè és important per a Espanya, però per a molts països, i d'això depèn també la credibilitat de la ciutadania en Europa. Tenim un president com Pedro Sánchez, que és una persona que és molt europeista, no?, que coneix perfectament tot el que són els tràmits internacionals i que compta amb un equip que encara que no hagi ser presidenta de l'Eurogrup, la ministra Nadia Calviño, compta amb un equip tant d'economia com d'hisenda molt, molt preparat per aconseguir aquests fons que serien, la veritat, pues un oxigen pa Espanya, no sols, sinó també pa molts països, inclús m'atreveria a dir pa tota Europa.
Ens pot perjudicar molt, no?, que la ministra Nadia Calviño no hagi estat elegida com presidenta de l'Eurogrup.
Bueno, jo considero que és una llàstima, però que no ens va perjudicar, que no, és a dir, hagués sigut millor que hagués eixit, no?, com a presidenta, val? Però que n'hi ha que dir de que l'aliança d'Europa la conformen molts, uns altres països també, no?, i que tindran molt a dir, que la presidisca Irlanda, que és un país pues que a lo millor no pot compartir unes altres, unes certes polítiques, vale, econòmiques junts a uns altres, no vol dir, no, de que s'arriben a acords, que s'arriben a consens i que s'arriben a mesures pensant no sols egoístament, no, en països que no tenen tantes dificultats, sinó tot el contrari, que el projecte europeu és un projecte solidari, un projecte compacte i un projecte que amb la Unió ens fa ser a tots els països que conformem la Unió Europea més forts. Jo tinc esperança, confiança i els equips d'Espanya han abanderat i han aconseguit passos molt importants i continuaran sent-ho.
Diputada, després dels comicis tant del País Basc com de Galícia, no, ha quedat un panorama polític un poc diferent, sobretot en l'aspecte de l'esquerra, no? I mos preguntaven si el govern central de coalició, després d'esta derrota que ha tingut Podemos a Galícia, es pot veure debilitada esta unió entre els dos partits a nivell nacional.
A nivell nacional, en absolut. És a dir, el Partit Socialista ha tingut uns resultats normals, podien haver sigut millors, que és el que desitjàvem, però no han perdut votos, sinó que han guanyat escons. I el que n'hi ha que i pensant de que en Galícia sols havien governat una vegada i en el País Basc també, que no són unes comunitats autònomes amb diguem, molt favorables al Partit Socialista, però sí on juguem un partit essencial, el Partit Socialista, i no crec que vaig per a res a debilitar l'aliança, sinó tot el contrari. Uns altres partits que estan posats, no, en la radicalitat i en la crispació, després dels resultats que han obtingut, se ho tindran que fer vore. Perquè en el País Basc la coalició del PP en Ciudadanos ha sigut un desastre total, i tenim que recordar que Feijóo en Galícia va amagar les segles del Partit Popular e inclús ha criticat durament al seu partit per les actituds tan radicals i unes actituds de no col·laborar en el govern en casos de dificultat. Per tant, crec que tots mos ho tenim que fer mirar, però n'hi ha uns altres partits, ja no sols és a dir Podemos, no? Sinó uns altres partits que tindran que canviar, no dic l'estratègia, sinó el seu modus operandi de pensar més en el país, en Espanya, i no pensar tant en ells.
Sí, diputada, però és cridaner, no?, que aquests vots de Podemos no hagin anat al Partit Socialista, sinó als partits nacionalistes. Cada volta es veu més que aquest vot d'esquerres, que a lo millor se'n va de Unides Podemos, se va a unes altres formacions i no a les del Partit Socialista. Per això, des del vostre partit, tindríeu que fer autocrítica, a lo millor, canviar la direcció de les polítiques que s'estan realitzant, o com?
Efectivament, sí. A veure, autocrítica sempre fem. Si justament algú ens caracteritza socialistes és que encara que guanyem les eleccions, no, com les han guanyat tantes vegades últimament a nivell nacional i unes altres comunitats autònomes i uns altres municipis molt importants, i justament en la nostra comunitat és un exemple, no, sempre fem autocrítica. No som conformistes i som molt crítics amb nosaltres mateixa, inclús ganant les eleccions. Inclús ganant les eleccions. I efectivament, si ho va dir el nostre secretari d'organització, el ministre José Luis Ábalos, no són els resultats que ens haguem volgut obtindre. I després d'unes eleccions sempre n'hi ha que pensar, no, en el que haguem tingut que millorar i en el que podem millorar, no per el bé del partit, sinó per el bé de la societat.
Bé, diputada, pues ahí queda el seu missatge. Moltes gràcies, Susana Ros, per haver estat avui amb nosaltres.
Un plaer i, com sempre, a la vostra disposició.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros, financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila Real, calle Fueros de Valencia 1525.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem! En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964 32 20 41. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
I ara estic molt ben acompanyada pel regidor de Cultura d'Almassora, Javier Moyà. Bon dia, Javier.
Molt bon dia.
Bé, contamos un poquet perquè sabem que es comença ja tota la programació cultural a la ciutat d'Almassora i a la platja també, no?
Sí, pues sí, a l'inici d'estiu pues, sempre se fan activitats en la platja i en guany, pues, com no és d'altra manera, tenen que continuar fent la programació. Enguany pues, és un any un poc especial per el tema del Covid, però bueno, pensem que la cultura tenia que estar present en Almassora i és el que des de la conselleria pues, han programat diferents actes, pues, han programat com és habitual en Almassora pues, ja fa molts anys, tots els dimecres i dissabtes se feia cine d'estiu. El dimecres se feia en Santa Quitèria i el dissabte se feia en la zona de la playa, en la zona del Pitillo. Però un guany, com a novetat, van voler que els divendres pues, també se farà cine per algunes places del poble. Entonces pues, van triar la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Mercat, la plaça Botànica del Duc i la plaça Víctimes del Terrorisme. Entonces, pues, això, tindrem cine els dimecres en Santa Quitèria, els divendres en una plaça de les Tres i el dissabte en la zona de Pitillo, en la playa. Això en quant a al tema del cinema. Després pues, vam també programar activitats de teatre al carrer. Sabem que també és important pues, que el teatre estiga al carrer damunt una demanda de molts actors que havien estat parats durant el temps de confinament i que reclamaven que se ficarà en marxa les artes escèniques, i nosaltres vam optar pel teatre al carrer. Vam començar la setmana passada, el dissabte passat, dia 11, en la representació de l'obra Aulla en la zona de Pitillo, i ens quedaran tres representacions més, que seran el dia 25 de juliol de l'obra Pontcoms de la companyia La Fam d'ací de Vila-real. Després estarà el dia 8 d'agost en la zona, en el parc de Pitillo, Philip Busters, i després el dia 22 d'agost en el Rosal del Mar pues tindrem el Pirata Barba de Salut Teatre, que també són d'ací de Villarreal. Això és el tema del teatre, i després també tenim en les biblioteques de la Mar, tenim dos biblioteques en la Mar, una està en la zona del Parc de la Torre i en l'altra està en la zona del Parc de Pitillo. Pues ahí tolles dimatjos i dijousos, dimatge en la zona del Parc de la Torre i els dijousos en la zona de Pitillo, pues de 8 a 7 de la vesprà, de les 6 hasta les 7 de la vesprà, pues tenim un contacontes en esa zona, quan hi ha una persona pues que conta un conte i a part pues fa una miqueta de teatralitza, no? Uh-huh. El que és el conter. I també tenim que això ho han tancat fa molt poquet perquè està el cicle de concerts a les ermites, que també es feia de fa molt de temps a la Masora, però enguany pel tema del Covid també pues, les ermites del terme de la Masora pues, estan tancades al cult i entonces pues, només tenim dos ermites obertes, que és la de Santa Quiteria i la de Rosa del Mar, i pues enguany pues només se faran dos actuacions, una el dilluns dia 20 de juliol en Santa Quiteria del grup Duo et Duo, i el divendres 31 de juliol en el Rosa del Mar del grup Arcs al Vent. Uh-huh. Totes aquestes actuacions seran a les 8 de la vesprà. Bueno, no vull antes que totes les actuacions del teatre són a les 8 i mitja de la vesprà, perquè considerem que ja és una hora que el sol
ja fa menys. Més fresquets, no? Sí, també. Sí, sí. Veig que ve cinema, teatre, o siga, també sí, concerts musicals, o siga, també per als més xicotets, a mi sos contacontes, està tot... Hi ha una oferta molt variada.
Sí, el que tenim clar és que pues, anem a destinar pues tota la programació a un pues espectador, diguem, més familiar, no? Uh-huh. Quan vulguera vindre pues la família amb els xiquets. Anys enrere pues sí que se feien en la playa, se feien actuacions, se feien musicals, se feien sí, concerts, però enguany pues han considerat perquè que enguany pues tenen que deixar-lo en stand-by i que l'any que ve pues veurem com evolucione el Covid, pues se podrà fer o no.
Sí, la veritat és que aquests musicals van fer, crec que l'any passat, Aladdin, i va ser també
sí,
el Rei León
sí,
i van
sí,
ser molt populars,
sí,
no?
Sí, 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 clar, en seguida pues aproximadament unes 1.000 o 1.500 persones acudien a aquest acte, i clar, pues enguany pues el tema de la mesura de seguretat pues creien que no era necessari fer aquest tipus d'actuacions.
Però que veig també en el que és l'aspecte més teatral són tot grups locals i també en el sector musical, no? Això és una clara aposta per la cultura també del nostre lloc.
Sí,
no?
Evidentment, el que han triat ha sigut evidentment són companyies de la zona, és a dir, pues, dos són de Villarreal i dos són de fora, però realment els representants són de Santa Maria de Villarreal. I en quant al tema de la música, pues el primer dilluns del cicle de concert en les ermites, pues d'aquest grup Duo està el guitarrista, no és de Masora, és de Castelló, però viu en Masora, que és Toni Ripollès, i en l'altre grup que és de Vents, pues són xocolors de la Vall d'Uixó, i que són estudiants i sobretot professors de música, i que tenen un grup i en estiu pues fan algun concert i bueno, pues em puc comptar en ells.
I respecte a les mesures de seguretat, perquè sí que en altres localitats pues l'aforo s'acota, són recintes tancats, quines mesures aneu a prendre en Almassora en tots aquests espais?
Nosaltres, per exemple, en guany el que se feia, el cine, per exemple, d'estiu, l'Ajuntament ficava caires, en guany, per exemple, pues el tema de seguretat, pues hem pensat que les caires cada un se les ha de portar de casa, perquè si no, pues, n'hi ha que desinfectar-les i n'hi ha que fer un procés molt costós, n'hi ha que guardar les mesures de seguretat, pues, més o menys un metro i mig de distància entre les persones. Si va la família junta, pues se pot sentar junta, però si no, pues se té que deixar l'espai. I en tot això estrellat és el mateix, n'hi ha una separació de metro i mig, dos metres de lo que és l'actor,
sí,
i la gent pues té que estar pues separada i guardant les distàncies de seguretat.
O sigui, és la pròpia gent la que té que tindre la responsabilitat, no hi ha,
sí,
n'hi ha aforo.
N'hi ha aforo, no n'hi ha, perquè estem en un lloc
a l'aire lliure.
Si hi ha 300 persones, és l'aforo màxim que se podia estar, però bueno, creiem que no arribaria més a gent. I bueno, pues apel·lem un poc a la responsabilitat també de cada un.
Imagina que també hi haurà algú,
sí,
no, interior sí. Passa la policia local per sí, advertir, no?
Evidentment la policia local està al tanto de tot el que se fa i pues, va pegant voltetes i uh-huh. intenta pues, que la gent complisca les mesures de seguretat.
I la mascareta també, en tot moment.
Evidentment.
Bé, en l'espectacle, si hi ha espai, no fa falta. No? Si tu tens espai en la gent que tens pròxima...
Però això és com tot, és dir, si tu tens espai, pues, pots llevar-te-la, però bueno, el recomanable és aguantar un poquet la mascareta.
I respecte a la platja, regidor, la platja ja està tota preparada, o sigui, està tot finalitzat, perquè crec que l'altre dia vaig passar i encara està la passarel·la de madera, encara no, de fusta, encara no està ficada, no?
Pues la passarel·la de fusta està ficada en pràcticament en el 60% de la zona on va passarel·la de fusta. Uh-huh. Se va ficar, se va tindre que tornar a llevar, perquè Costes estava fent una... Pues, arreglant la plena de Masora, que va estar pues, molt afectat pel tema de la Glòria, i que m'ho va dir que havia acabat, i després, pues, entre les queixes del veïnat i de l'Ajuntament, per supost, perquè venia un escaló molt pronunciat, entonces pues, van tornar a entrar les màquines i va tornar a llevar la passarel·la i tornar a ficar, que ja estava fica allà. I bueno, Costes que siguis treballant.
Sí, la veritat és que és sobretot a la platja de la Torre, sí, en la zona de... Està difícil també l'accés perquè, clar, durant la pandèmia es tenien que haver fet les obres, no?, que per ficar la fibra òptica, i ara tot el carrer està alçat, no? Està també conflictiva la zona per poder estacionar.
Bueno, lo que estàs parlant tu no és exactament la fibra.
És un altre...
És un tema de Iberdrola, està ficant un emmallat de pues de pel tema de l'electricitat. I són obres que estan fent, s'han de fer el mes de març, però bueno, per el tema de l'alarma, pues, s'han de fer en el mes d'agost i juliol. Això comportarà pues, unes molèsties en la gent que se queda a la playa, però bueno, les obres l'Ajuntament tampoc podem dir quan se fan o deixen de fer.
Ja, això també enguany també ha sigut molt diferent, perquè com també heu tingut les borrasques en la pandèmia, pues, a lo millor no s'ha pogut treballar com altres anys que va estar tota la platja preparada i finalitzada.
Evidentment, dir, si no hagués passat res del tema del Covid, pues, el compromís estava que en Costes, que en el mes de març es començarien a tindre a arreglar la playa perquè com hi era Pasqua, pues, que estiguera arreglar. Però bueno, circumstàncies segons les que han sigut, hi ha de ser un poc comprensible pues que pues el retras que n'hi ha, i que ara pues ens plantem que estem ja en juliol i que estan les màquines treballant.
I regidor, als llocs on aneu a fer els espais culturals, no? Sobretot a l'ermita de Santa Quitèria i a la platja, hi ha que tindre cuidado i anar preparar, perquè els mosquitos enguany també estan fent de les seues a la platja. No sé com esteu fent des de l'Ajuntament per pal·liar aquesta situació.
Nosaltres el que tenim és una empresa que se té en contra de, pues, el tema de la plaga de mosquits, i està treballant
dia tras dia.
També tenim, sabem que la Diputació és el mateix, també té un contracte per el tema de la plaga de mosquits, i estem treballant. Evidentment sabem que és un problema que afecta a la zona de la playa i també a la zona del poble, però bueno, s'està treballant. Evidentment, lo important seria, o lo millor seria, pues, unes fumigacions aèries, però que un dia, pues, Sanitat Pública pues, no està permitint. I ahí mos tenim que quedar. Mos tenim que quedar la reivindicació, però més del que fem nosaltres des de les nostres competències, pues, és dintre l'empresa que fa el tractament contra els mosquits, i poca cosa mos podem fer. Reclamar.
Respecte també a la platja, hi ha hagut molta polèmica per la reapertura de lo que és el consultori mèdic, no? Ahir va haver plenari al consistori, no? I hem rebut una nota de premsa del Partit Popular d'Almassora, que ha dit que gràcies a ells, per la moció que van presentar ahir, estudiaran aquesta possible obertura d'aquest espai sanitari a la platja. Com està aquest tema?
Pues bueno, jo crec que el tema és molt senzill. Nosaltres vam formar una una comissió de Covid en la qual estem representats els quatre partits polítics, i en una d'elles pues van parlar del tema de la moratòria de la playa, i es van comentar que des de diguem la gerència, o no, des de la Sanitat Pública, ens diuen que enguany seria molt complicat poder obrir l'ambulatori. És a dir, que la cosa no ve de ara, sinó ells ja sabien quins eren els motius i per què no se podia obrir. El motiu serà, pues, que les mesures de seguretat que tenen que tenir avui en dia els ambulatoris pues el de la playa, que es un local xicotet, pues no recalía i que ho veiem complicat de poder assegurir. Bueno, ha sigut oportunista i hem presentat una moció demanant l'apertura, evidentment. Pues nosaltres també l'estem reclamant a la Conselleria de Sanitat que obliga el consultori de la Mar. També em van dir que tenen problemes en el tema de la gent també, que no tenen prou metges, i entonces pues que és molt difícil o quasi impossible obrir enguany. Pues nosaltres per pelear lo que no siga, és dir, nosaltres si una moció és positiva, pues l'apoyarem, però que ni són salvadors ni vamos, ni és assegut que tinguin una idea, sinó nosaltres ja vam presentar fa la millor en el mes de maig pràcticament instant a la conselleria que dotara l'ambulatori d'estiu d'estiu i després que obriguera el centre de Piologia que el tenien tancat a l'atenció pública. De fet, a partir d'este dilluns ja se va obrir al públic. El dilluns passat ja se va obrir al públic perquè ja estava tancat i només teníem una ambulatòria per tot el poble.
Sí, i bé, parlant...
també estan reclamant que totes les especialitats que se fiquen en marxa.
Que s'obriguen una altra volta.
Efectivament.
Sí, també està la situació complicada en el tema de correus, perquè l'oficina que està darrere del consistori, no, també hem escoltat que va tancar i des del Partit Popular també reclamen que això, que el consistori s'involucre perquè no tanque, però clar, fins a quin punt el consistori pot frenar i s'ha...
A veure, evidentment, tu crees una notícia que no és veritat i fas que siga un bulo i al final crees una notícia i dir, vosaltres som els... han demanat que no se tanque, però bueno, nosaltres vam consultar, nosaltres vam tindre el coneixement de que els treballadors me van comentar que corresponen tenia a fer una reforma del treball de correus i vam parlar amb els directors de l'oficina, ens va comentar el tema i evidentment l'oficina de mejora no se tanca ni se tancarà. ¿Vale? Lo que sí que me va explicar és que per un tema de costos, pues lo que van a fer és que totes les cartes i els paquets que se revienen en Almassora ara estaran en Villarreal i el reparto se farà des de Villarreal. ¿Vale? Per tant, els carteros d'Almassora, ¿vale?, en vez de sis de Almassora, pues
y serán desde Villarreal.
Desde Villarreal. Bueno, evidentment, pues els treballadors de correus que són d'Almassora, pues no, pues evidentment, pues no s'agrada anar-se'n a Villarreal i es començarà la jornada de treballar a Villarreal. Però per la ciutadania en general, ¿vale?, el sistema, el repartiment de correus està garantitzat, és a dir, no tenim que notar ninguna diferència de com se fa ara. Evidentment, si tu te portes una carta a ta casa i tu no estàs, habitualment te deixen una noteta i tu al dia siguient anaves a correus i te donaven la carta o el paquet, pues ara serà absolutament el mateix. Ni tindràs que anar a la via real ni res de res, és a dir, que jo crec que ja sabe de bulos i de històries i les coses són com són, ¿vale? O almenys és el que nosaltres m'ho ha explicat la persona que em parla en correus que està de responsable en Almassora. És a dir, a partir d'ahí pues els bulos són bulos i creem una notícia quan realment no és veritat, és a dir, evidentment se causarà un trastorn als carteros, pues eso, en vez d'estar en Almassora tindran que anar a Villarreal, però que l'oficina de Almassora continuarà oberta, tu aniràs a enviar cartes, a recibir cartes i a recibir els paquets, és a dir, igual que fas ara.
Sí, entre les bones notícies que també tenim, no, és que ja el Regina Violant, no, finalitzarà les seues obres dins de poquet, crec que el 15 de juliol, és demà,
sí,
no?
Sí,
és demà.
Sí.
I a més també estan en funcionament les obres de la pavimentació de la vila. Com van aquestes obres? Contem-nos un poquet.
Pues bueno, el tema de Regina Violant, com tu has dit, és dir, jo vaig estar fent la visita farà cosa de 20 dies, bueno, un mes pràcticament allí, i ja van quedar que aproximadament a mitjan de juliol se faria la recepció de l'obra. Ara ja serà el dia 15, el tema. Sols caldrà pues netejar-lo, i a partir d'aquest moment pues ja es començarà el trasllat
del material
que està en els barracons de Regina, pues passarà al col·legi ja. Quan se produirà? Pues jo suposo que se produirà durant el mes d'agost, és a dir, perquè se té que fer una primera limpieza i després quan estigui acondicionada ja pues se farà el traslado de tots els mobles i de tots els aparells que tinguin el col·legi. En quant a la vila, pues la vila ja està pràcticament està ja pavimentant-se, crec que n'hi ha 50 i pico metres ja pavimentats i s'està esperant també, perquè en el projecte també estava ficat que a partir de una fecha n'hi haurien dos, diguem, dos equipos de, per ficar el piso, entonces s'adelantarà molt més, i nosaltres creiem que pràcticament a finals de setembre
podran estar
deu estar acabat.
Al setembre, sap quina pregunta ve ara, no? Parlant de setembre, estem a la voreta d'octubre. Les festes del Roser, què és el que passarà en elles?
Pues realment a fecha d'avui no encara han pres ninguna decisió des de l'Ajuntament. Evidentment, nosaltres estem ara en Villarreal i Villarreal fa les festes en setembre, igual que Burriana, i jo crec que nosaltres pues, farem més o menys el que puguem fer tant Villarreal com Burriana. És dir, no soc el consell de festes, que és la meva companya Isladis, i suposo que en un moment pues, se decidirà el que...
Sí, però ara millor...
Evidentment, ens hem de ficar en el pitjor, però bueno, les circumstàncies són les que són.
Sí, però vostè en cultura, en guany, a lo millor li toca fer més.
Sí, evidentment, nosaltres estem ja programant el tema de cultura. Evidentment, pues, tenim que pensar, evidentment, també pues, estem pensant que si no hi ha festa, pues, hem de fer alguna cosa perquè la gent al carrer, pues, almenys només seria fer alguna actuació al carrer, i alguna actuació en la Casa de la Cultura. Però bueno, ja ho veurem també quan se decidisca què se fa en festes.
Bé, mentre tot això arriba, tenim clar que tenim que gaudir, no?, de tota la programació cultural que haveu fet, que es comença ja mateix, crec que ja vas començar la setmana passada.
Sí, comença el dia 1 de juliol, es comença a fer...
Des de l'1 de juliol fins a agost, tenim cinema, tenim contacontes, teatre, música, tenim de tot, o sigui que... Però el que vulguem, podem anar al Masora i gaudir de tot el que n'hi ha.
Efectivament, pensem que el que n'hi ha que fer és activitats perquè la gent pugui ser de casa i que se divertisca un poquet.
Perfecte, regidor de Cultura de Almassora, Javier Moya, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Pues a vosaltres, moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Madova? ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu, on podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
A contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía. El cuarto viene después.
I ara també està amb nosaltres Adrián Casabó, que és regidor del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
Mire, li llig, el titular de la nota de premsa que vostè ens ha enviat. El Partit Popular lamenta que Benlloc haya dejado perder 350.000 euros en ayudas de la Diputación el mismo año que sube un 10% el IBI a todos los vecinos.
Correcte, així és. Mira, jo crec que per a que els veïns entenguen també aquesta notícia que, de la que parlaves i la que el Partit Popular pues ha fet ressò també aquest cap de setmana, hem de remuntar-nos ja a l'any 2016. Si recorden els veïns de Vila-real, en aquest any ja se fan unes primeres obres en el Molí la Vila, reforma eix edifici de Vila-real, i ja en aquell moment la Diputació, governada pel Partit Popular, ajuda dins del Pla 135 a Vila-real, que l'Ajuntament, ja en aquell moment governat pel Partit Socialista, demana que hiciera l'obra que volia fer dins del Pla 135 de la Diputació. I en aquell primer moment, la Diputació governada pel PP ha d'ampliar el termini perquè l'Ajuntament de Vila-real no havia complit el plaç. Val? Però aquella primera fase de la reforma, estem parlant de 360.000 euros, ja en aquell moment es fa aquesta primera fase. Després, en l'any 2018, l'Ajuntament de Vila-real torna a demanar una altra ajuda per a completar aquesta reforma del Molí la Vila. Estàvem parlant en aquell moment d'uns 180.000 euros que havia de portar la Diputació, més una altra quantitat que havia de posar l'Ajuntament de Vila-real. Acaba el termini en el que l'Ajuntament de Vila-real havia de concloure aquesta obra per a poder cobrar l'ajuda de la Diputació i no està l'obra acabada. Se demana una ampliació per a poder acabar aquesta obra, s'acaba el plaç que havia demanat de més l'Ajuntament de Vila-real i l'obra no s'acaba. Després, l'any 2019, l'any passat, l'Ajuntament de Vila-real demana, dins dels plans de la Diputació, també una quantitat, en aquell cas crec que eren 166.000 euros, per a la reforma de l'alberg del Termet de la Mare de Déu de Gràcia, a l'Ermita. I torna a passar el mateix. No se complixen amb els terminis que marca aquestes ajudes de la Diputació per a cobrar la subvenció. Ja en aquell moment, a finals de l'any passat, el Partit Popular ens enterem per una pregunta al plenari de que s'havia decidit reformar aquest projecte inicial de la reforma de l'alberg, i per això s'allargava i no s'acabava aquesta obra. La realitat és que han passat tots els terminis, l'Ajuntament de Vila-real no ha executat ni les obres del Molí la Vila, que li recordo, aquesta segona fase estem parlant del Pla 135 de l'any 2018, per tant fa dos anys, i tampoc s'han executat les obres de l'alberg de la Mare de Déu de Gràcia. Ara és l'alcalde dient que és ell el que renuncia a les ajudes de la Diputació per aquestes dues obres. I això no és cert. O sigui, no és que hagi renunciat a fer aquestes obres, sinó que ha perdut les ajudes per a fer-les. Jo vull pensar que si el govern d'Espanya a inicis de març dia que no sabia res de la pandèmia, crec que el senyor Benlloc en l'any 2018 no sabia que en 2020 anàvem a tindre una pandèmia i per això no havia decidit acabar les obres. Val? Per tant, crec que és evident que aquestes ajudes s'han perdut. Estem parlant de 350.000 euros. L'alcalde ha dit, i nosaltres també hem demanat al president de la Diputació, que de forma extraordinària, perquè cal recordar que Vila-real és l'únic municipi de la província que no ha complit amb els plaços d'execució d'aquestes obres del Pla 135, hem demanat que aquesta mala gestió del Partit Socialista a Vila-real no faci perdre als veïns aquests 350.000 euros i que l'any que ve es puguen d'alguna manera recuperar, perquè al final són uns diners que la Diputació havia assignat per a la ciutat de Vila-real.
Mire, el que no m'ha quedat molt clar és perquè el que diu l'alcalde diu que era per problemes que estaven patint de la pandèmia en aquest moment, que no s'havien executat les obres. És això el que diu, el que argumenta l'alcalde?
Correcte. L'alcalde diu el divendres en roda de premsa que havia decidit renunciar a aquestes dues inversions per a destinar-lo, per a tindre més recursos per a la lluita contra la pandèmia, quan això, com li dia, no és cert, perquè estem parlant d'unes ajudes que venen ja del 2018 i del 2019 i que ja la Diputació en el seu moment va ampliar els terminis. No? I és curiós també que aquest anunci de l'alcalde o aquesta notícia de voler confondre els veïns de que renuncia a aquestes ajudes per a destinar-la a una cosa que ara és més prioritària coincidisca també just en el moment en què l'Ajuntament de Vila-real està passant a tots els veïns del nostre poble el rebut més car de la història d'este poble de la contribució, no? Però... un 10% aprovat per PSOE i Podemos.
Quan vostè diu que renuncia a les ajudes és que perden els diners?
Clar, per l'ajuda. Tu, evidentment, sí.
Però jo entenc que el que volia era destinar aquests diners a lluitar contra el Covid, no?
Clar, però aquests diners no va rebre'ls de moment. Si no aconseguís un conveni amb la Diputació diferent que recuperi aquests diners del 18 i del 19 que ha perdut, i aquests diners de moment no els té l'Ajuntament de Vila-real perquè per al que se li havien donat no ha complit, que en aquest cas era la reforma, la segona fase de reforma del Morir la Vila,
que eren 180.000
180.000
i la reforma del Termet, que eren 166.000.
Correcte.
A no ser que ell arribi a un conveni a la Diputació perquè se destini aquests diners a la lluita contra el Covid.
Clar, però això ja estem parlant que seria de cara al 2021. El que sabem en aquest moment és que aquests 350.000 euros l'Ajuntament de Vila-real els ha perdut per no complir amb les seues responsabilitats, no? I això ho entendran tots els veïns de Vila-real, que ara, com Lídia, li està arribant el rebut de la contribució, que evidentment hi ha que pagar en el termini que toca i l'Ajuntament no perdona que no es pague en el termini que toca, no? Pues entendran també que hi ha uns terminis que hi ha que complir, que en el seu moment la Diputació va ampliar aquest plaç, però que arriba un punt que evidentment hi ha que complir en els terminis quan tu te presentes a unes ajudes com este, saps que això hi ha un plaç i hi ha que fer aquestes obres dins del plaç que marquen les subvencions.
Quan parla del 10% de la pujada de l'IBI, claro, ara per part de l'oposició, lògicament, se podria entendre que el que està governant diu, estan utilitzant sempre la mateixa coletilla per acusar-nos. Si vostè hagués estat en el puesto de José Benlloc, és a dir, si vostè ara fos alcalde de Vila-real, en la situació que n'hi ha en este moment, no haguera pujat el 10% de l'IBI?
Però és que hi ha que recordar als veïns que el 10% de l'IBI puja quan s'aprova el pressupost d'enguany, que això estem parlant del final de l'any passat, per tant no sabíem res de tot això que anava a vindre ara, no? I això és molt fàcil, els diners per ajustar un pressupost, i això les famílies de Vila-real ho poden entendre molt bé, hi ha dues possibilitats, o reduïm els gastos que té una família o aconseguim més ingressos. Per aconseguir més ingressos, pues, o ens pugen el sou l'empresa en la que treballem, o no hi ha forma de...
Sí, en este cas lo que parlaven era pues d'alguna manera actualitzar l'IBI com s'estava actualitzant a les demés poblacions. És aixina? S'està actualitzant d'aquesta forma?
Mira, és una decisió totalment política. De fet, en el plenari de l'Ajuntament de Vila-real hi ha 6 grups polítics. Tots van votar en contra d'aquesta pujada, a excepció del Partit Socialista i de Podemos. Per tant, és una decisió de qui governa pujar-lo, com li dia. S'haguerem pogut ajustar els gastos, i així hem vist, per exemple, li parlava que esta reforma del Molí la Vila, que no sabem encara molt bé, està molt bé recuperar aquest patrimoni per al poble, però no sabem exactament allí què vol fer-se. Estem parlant que en totes les fases és quasi 1 milió d'euros el que anava a gastar-se en el Molí la Vila. Per tant, diners hi ha. I la gent, quan veu aquest tipus de coses, pues que es poden gastar 1 milió d'euros així, o que es pot comprar una casa en el centre del poble quan hi ha altres dependències municipals, la gent veu que recursos hi ha i que qui governa se'ls gasta en allò que considera. Per tant, és molt fàcil. O s'ajusten els gastos, i això no estava disposat a fer-ho l'equip de govern actual en Vila-real, o puges els impostos i fas que la gent pague més per a tu poder seguir gastant.
En este cas, el que s'argumentava des de l'Ajuntament era que d'alguna manera s'estava fent patrimoni per a la població. No sé si vostè en això està d'acord en fer patrimoni per a la població.
Sí, a veure, jo estic d'acord sempre que les possibilitats ho permetisquen, no? Jo crec que tot el món pot entendre que és positiu pues, recuperar un edifici com el Molí la Vila o invertir en el Gran Casino tots els milions que s'han invertit estos anys i que se segueixen invertint, si és possible. El que a mi no em quadra molt és aquest discurs de no hi ha diners, quina és la situació econòmica de l'Ajuntament, però per altra banda veus que així no s'ha deixat de fer absolutament res en estos anys, no? Pues s'han fet aquestes inversions molt importants en un moment en què, segons l'equip de govern, la situació econòmica de l'Ajuntament és difícil. Hem vist com s'han seguit festes tots els anys sense cap tipus de problema. S'ha fet tot. Per tant, és curiós, no?, que se parli d'aquesta situació econòmica difícil, però veig, seguim veient com per a moltes coses hi ha diners i no hi ha cap tipus de problema en invertir-los.
En aquest cas, el que s'argumentava ara és seguir mobilitzant l'economia, és dir, això també dona postos de treball, mobilitza, ens fa que no siguem un poble, sinó que anem a acabar a ser una ciutat, complir el plan, ajustar-nos a ser una ciutat de futur.
Sí, sí, no, sí, en això estem d'acord i per això hi ha que aprofitar pues, oportunitats com esta de la Diputació.
Sí, hi ha sorprès que ho hagi de deixar passar.
Clar,
no?
I no deixar perdre 350.000 euros, evidentment. Si anem a fer unes inversions i aconseguim d'una altra administració aquests recursos, perfecte, perquè seran recursos dels veïns de Vila-real que ens estalviem i podrem fer aquest tipus d'actuacions. Però per això és un moment en què és molt important fer una gestió òptima dels recursos que hi ha, i més en un moment complicat com el que estem vivint i com el que desgraciadament anem a viure els pròxims mesos, perquè veiem quins són els números de l'atur, de gent que està en els ERTEs a Vila-real, de gent que està passant-ho mal, i en el moment en què aquestes prestacions acaben, doncs va haver molta més gent en dificultats i hem d'afrontar també aquesta realitat que ens ve per davant.
Mm-hmm. Vostè, quan estos dies està reunint-se, suposa que en associacions i col·lectius, quina sensació té de futur? És dir, què és el primer i què és el que vostès començaria a tajar des de ja?
Mira, és preocupant, com li dia, la situació de falta de treball de molta gent, no? Estàvem parlant de que a Vila-real estos mesos havien pujat més de 1.000 persones en l'atur, teníem més de 4.000 persones en ERTEs, estàvem parlant de més de 8.000 persones en problemes a nivell laboral, no? I ahí, evidentment, és un dels focus principals en els que hi ha que actuar. El Partit Popular ha proposat ja en diferents ocasions a l'Ajuntament de Vila-real una línia d'emergència econòmica, de poder ajudar a veïns que tenen xicotetes empreses, comerços, a donar-los aquesta xicoteta ajuda per part de l'Ajuntament que tal volta es permetisca aguantar el seu negoci i no acabar tancant-lo, no? La idea és evitar que tinguem que incrementar les ajudes d'emergència social, perquè això significarà que més gent passa a tindre una necessitat important, no? Si els som capaços com a administració d'ajudar-los i de rescatar-los quan encara tenen els seus negocis, les seues empreses en marxa, aconseguirem reduir aquesta necessitat social, no? I això és, jo crec que és on
traure-los de la UBI, traure-los de la UCI i poder seguir tenint un motor important dins de la població.
Sí, perquè per supost que el Partit Popular ha estat ahí, de fet, algunes de les propostes que en matèria social s'han dut endavant, com incrementar els convenis amb les entitats socials, agilitzar aquests convenis que ja tenien assignats, que en moltes ocasions, molts anys, es cobren molt tard. Ahir el Partit Popular va fer aquestes propostes, s'han portat endavant i pensem que era necessari, però no ens podem alegrar de que tinguem que invertir més diners en ajudes socials directes a gent, perquè això significa que cada vegada més gent en el nostre poble té una necessitat important.
Adrià Casabó, moltes gràcies per haver vingut, haver-nos explicat totes aquestes coses i seguir lluitant perquè este poble, esta ciutat, siga una de les més bones, de les més importants que n'hi ha ací a la plana.
Sí, jo crec que en aquest sentit hem entès tots, no?, que era moment de sumar esforços. Evidentment, pues en moltes coses no compartim algunes de les decisions que pren l'equip de govern, però entenem que és un moment de sumar i en aquesta línia està treballant el Partit Popular.
Així no m'agrada la suma. La suma jo pense que és el que logra que les coses isquen endavant. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, me vamos para el infierno, porque no sea eterno suave.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor. Calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real.
Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
I esta que vos pareix, esta cançó, un èxit, no, Maria? Esta cançó de l'estiu.
Mm-hmm. Living la vida loca de Ricky Martin va ser la cançó de l'estiu de 1999.
1999.
Sí, exacte. Per finalitzar els anys 90.
Pues mira, en este moment jo trobo a Ricky Martin més guapo,
sí, sí,
del que estava entonces, no? Els anys, sí, li han afavorit, no?
Sí, és com el Bombi.
Una altra cançó que els va donar molt bons moments, que quan pensem en aquesta cançó es comencem a pensar aquells moments que estàvem vivint en aquell moment, no?
Mm-hmm. Sí, la veritat és que bé, Ricky Martin també és un dels que no podem faltar a l'estiu, ja siga en qualsevol cançó, segur que cadascú té la seua, no?, pròpia, però sí que és veritat que esta va ser una dels seus primers èxits, junta un pasito pa'lante, Maria.
I tant, i tant.
Ai, clar.
Ricky Martin va néixer a Puerto Rico.
Mm-hmm.
S'ha fet famós, és famós a tot el món, mm-hmm, i seguís donant-nos èxits,
sí,
cada cert temps.
A més, totes les generacions també els seguissin, perquè les noves ha sabut reinventar-se, no?, també amb el reggaeton, també en els últims anys també hi ha hagut moltes cançons d'ell, Una mordidita, per exemple, que va fer de l'estiu una cançó especial i que molta gent la ballava als xiringuitos.
Mira, jo entonces tenia una companyera que estava estudiant fora i tal, i quan li traduïden, el dia què quiere decir viva la vida loca? Val? Això era una cosa de la que li preguntaven. I altra cosa que li preguntaven també era la de dale alegría a tu cuerpo Macarena. Li volien saber què era dale alegría a tu cuerpo Macarena. I ella deia, Susana, no sé ben bé com explicar este...
És que,
fin,
si ho penses, hi ha paraules que no tenen significat. Mm-hmm. N'hi ha paraules valencianes, mm-hmm, que quan tu intentes traduir-les al castellà,
no,
és com... És que no te puc traduir què significa això, és que és impossible, no?
Pues en la de la vida loca de Ricky Martin i lo de la dale alegría a tu cuerpo Macarena, vam tindre sèries dificultats per explicar-li a la gent què era el que volia dir o on volia arribar i sa frase quin significat tenia. Però a veure, on es començaves i on tallaves? No ho tenies massa clar. Avui no estem... Bueno, estem tan contents en el futbol perquè sabem que a nit no vam tindre tanta sort, però això no vol dir que no estiguin contents o que no posen força per al proper dijous,
sí,
no?
Exacte. No per al dimecres, no? No ve el dimecres el Real Madrid?
No sé.
No ho sé.
Reclamem?
Un dels dos.
Montse, Txelo?
Txelo, és el dimecres o és el dijous? Dijous a les 9.
Dijous a les 9, no, per tant, no era dimecres, era dijous, però vamos, que nosaltres el dimecres esperant aquell dijous jugués este Villarreal nostre que tant volem. I ara seguirem sentint un trosset de la cançó de Ricky Martin, esta vida loca, i els deixarem en el nostre company Javi Mata, que avui entrarà una miqueta més disgustat, ja ho sabem, però no per això menys ganes de que el Villarreal Club de Futbol estiga on li toca estar, davant de tots. Maria, demà més i millor?
Com sempre.
A tots vostès, a tots vosaltres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes dues hores i fins demà.
Take your clothes off and go dancing in the